Bon vespre i benvinguts. Anava a dir una setmana més, no, però aquesta no. Una setmana especial, aquesta tertúlia proscrita especial per analitzar l'acord entre Esquerra i el PSC per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat. Tenim un mig plató nou, estem mig de vacances, Albano. Bueno, el Josep està més de vacances que la resta, diguéssim, no? Segurament. Josep, bon vespre.
Bon vespre.
Tenim aquí lluny, els altres estem aquí al plató. Albano, bon vespre.
Què tal, Txell? Com estàs?
Bé, intentant fer vacances, però no ens deixen, eh? Els periodistes no ens deixen, no? I Vicent, per tant, no ens deixen fer vacances aquest agost. No sembla deixen. Que ho tindrem complicat poder-les fer. Però bueno, si us sembla, com que tenim feina a analitzar molta cosa, comencem amb la tertúlia proscrita. I entrarem a analitzar el detall d'acord amb el PSC i Esquerra, però abans us voldria demanar una petita valoració de l'acord. Una frase, perquè ja sé que l'Albano... Un titular, això és molt complicat, l'Albano. Però
bueno, per mi sí, frase... per mi sí, hi ha gent que en sap, hi ha gent que no en sap, però... sí. Jo, mira, una de les primeres coses que vaig pensar quan vaig veure que efectivament es consolidava aquest acord des de la cúpula d'Esquerra Republicana amb el PSC, vaig... La primera impressió va ser, es comença amb el mal menor d'aprovar pressupostos i investidures del PSOE a Madrid i s'acaba amb el mal major, que és posant el PSOE al govern de la Generalitat de Catalunya. Vull dir, en aquesta tertúlia ho hem dit moltes vegades, és a dir, aquesta tria constant del mal menor no et pot portar enlloc, perquè el mal menor, entre altres coses, sempre és mal.
Josep, no sé si tu trobaries també una frase, com ho valoraries?
Bé, per la gent que recordi aquella pel·lícula de Retorn al Futur, això és el retorn al passat, no? És el retorn al tripartit, als anys del tripartit, el tripartit dolent, perquè hi va haver un tripartit, diguéssim, que sí que va ser una fase d'avenç nacional, que va ser el president Maragall, i després hi ha el tripartit del president Montilla, i aquest és el tripartit del president Illa, que és menys que Montilla.
I Vicent, l'últim que toca valorar.
Bé, ja que en Josep comentava del tripartit, jo aquest dia he fet un exercici que és llegir-me el pacte del Tinell, el pacte que va fer possible el tripartit entre el PSC de Pasqual Maragall, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana d'aquella època, de Carles Rovira, i és tan abismal la diferència, tan abismal a favor del pacte del Tinell que fot realment molta pena.
En realitat, seria la primera vegada, llegia en algun lloc, que en un govern de la Generalitat no hi ha cap partit nacionalista, independentista.
No hi ha cap partit d'Obediència Catalana, perquè el PSC té la figura, però és evident que el PSC és un partit que depèn completament de Madrid. No passarà això per primera vegada.
I serà el president socialista més espanyolista de la història, segurament, Salvador Illa, no?
Bueno, no convida la... De totes maneres, és veritat que... Tu imagina que Esquerra Republicana hagués demanat que fos un altre socialista. L'estructura, al final, jo crec que... No sé si existiria alguna possibilitat d'un Maragall, no?, actualment, dintre del Partit Socialista. Vull dir que si no és Illa...
Ja van marxar, no? Se'n van a Esquerra, segurament, tots aquests.
Bé, hi hauria una possibilitat, que jo crec que no passarà, jo crec que els militants d'Esquerra votaran a favor del pacte, però si no voten a favor del pacte, n'hi haurà una altra candidata socialista.
Ah, sí?
Segurament.
Entenc que estàs pensant en un nom.
Alicia Romero.
Si us sembla, per això, abans de passar, què passarà si hi ha pacte i tal, recordem una mica qui és Salvador Illa, perquè durant un temps se'l coneixia com el capità de l'espanyolisme dins del PSC, no? I deia frases com ara aquestes.
Jo personalment penso que, no sé si el 2014, però segurament sí que després del 6 i 8 de setembre de l'any passat s'hagués hagut de publicar el 155 i segurament ens haguéssim estalviat bastantes coses.
Y por si alguien se le ha olvidado, sigo vigente el artículo 155 de la Constitución Española. Y ni amnistía ni nada de eso. Si a alguien se le ocurriese volverlo a hacer, volvería a actuar el Estado de Derecho. Y los socialistas catalanes estaríamos otra vez al lado del Estado de Derecho.
Las resoluciones judiciales se tienen que cumplir. Esto, si alguien pensaba que haciendo no sé qué podríamos esquivar o despistar, no. Porque en algunos ámbitos en Cataluña hay un poco más de presencia de castellano en la escuela. Esto no es atacar al catalán, esto no pasa nada.
Entenc que no us he presentat cap Salvador Illa que no coneguéssiu, però clar, és que sembla que ara, veient l'acord actual, sembla que ens hem oblidat les declaracions que ha arribat a fer Salvador Illa els últims anys.
Bueno, però és que ara jo estava veient aquest petit extracte de declaracions.
És una tria, molt tria, eh? Vull dir, bueno, que n'hi ha moltes més.
Hi ha moltes més, i lo de l'Èrida i totes aquestes històries, però vull dir, això serà, si finalment aquest senyor és president de la Generalitat, això serà una de les grans feines que tindrem de recordar qui són aquesta gent, perquè em fa l'efecte que ja estem vivint un intent d'amnesiar-nos a tots d'intentar que ens oblidem de qui són aquesta gent. I no només per part dels aparells de l'Estat, sinó fins i tot, i és el que estem veient aquests últims dies, és la mateixa Esquerra Republicana la que està fent força perquè oblidem això, perquè si no seria impossible justificar el seu pacte. Per tant, davant de l'amnèsia, encara que sembli repetir-se, crec que aquest petit exercici és molt necessari. No convencerem segurament a Marta Rovira, no? Però sí que tots nosaltres ens hem de defensar de l'operació, és a dir, fes president a Salvador Illa, anirà acompanyat, només és possible, amb un intent de rentat mental que ja estem patint i que patirem.
De fet, Salvador Illa i va ser gran defensor del 155, es va manifestar en la societat civil catalana, és a dir, que era la branca més espanyolista. I ara, de fet, Esquerra Republicana, en l'assemblea que va fer dilluns passat, no? Des de Vilaweb sabem que va vendre com una victòria el fet d'exigir a Salvador Illa que es comuniqués en català quan fos president de la Generalitat. És a dir, que això era una victòria per Esquerra Republicana l'altre dia.
Sí, aquest extrem han arribat, no? A veure, és que Salvador Illa no només és el president més espanyolista, sens dubte, de la història dels possibles presidents del PSC. No n'hi ha hagut ningú que siga tan furibundament espanyolista com ell. Fixeu-vos que en la primera declaració diu que el 6 i el 7 de setembre, que és el moment màxim de brillantor de la democràcia i el millor moment de la història del Parlament de Catalunya, ell defensa que s'hauria d'haver intervingut. No diu només això, diu, pot ser el 2014. És a dir, ell hauria fet intervindre les tropes quan la consulta aquella d'Artur Mas, eh? Vull dir, que estem parlant d'una cosa que molt poca gent diu de tant això, però és que no és només això. És una de les persones més reaccionàries que ha tingut el Partit Socialista mai. És a dir, en una escala de dreta a esquerra, es situa a la dreta de gent del PP. És una persona en fi, que la corrupció l'ha estat atenallant pels costats, sempre s'ha escapat pels pèls, però sempre les seues actuacions han sigut actuacions molt discutibles i molt discutides. És a dir, no n'hi ha cap argument que tu pugues dir Salvador Illa és un president potable i presentable, no? I per tant, això és el que fa més greu encara la situació i la decisió d'Esquerra Republicana, una decisió que de totes maneres jo crec que és molt important que tinguem en compte, que té una part de positiva molt gran, que és que clarifica moltes coses sobre el rumb del moviment independentista i sobre les coses que s'han de fer a partir d'ara. És a dir, n'hi ha un, això és un tall, això aquí va començar quan el procés d'independència comença en la fase actual a la referèndum d'Arenys de Munt. Esquerra Republicana estava dins del tripartit i Puigcercós va ser escridassat quan va entrar al bar d'Arenys de Munt on estava la majoria de gent. Jo hi era en aquell moment i va ser escridassat i xiulat. Esquerra fa un canvi de la mà d'Oriol Junqueras. Això, a partir del 2012 i les manifestacions, es consolida i ara s'acaba. Això s'ha acabat. Ara el procés d'independència continua. Jo crec que continua amb unes armes molt més clares a la mà que mai, i que entenc que molta gent se sent decebuda de com és possible que la política es pervertisca tant i tant, que n'hi hagi tanta immoralitat política com perquè pugui passar això que estem vivint ara mateix, però la gent ha de recordar que d'aixòs fets és d'on naixen les grans mobilitzacions i que ja ho hem sabut això i ja ho hem viscut en el passat. I, per tant, una mica de tranquil·litat i una mica de calma també respecte a el que va passar esta setmana vinent.
Josep.
Bé, jo crec que encara hauríem de tenir un bri d'esperança. Jo crec que hi ha gent solvent, gent rellevant, gent amb tradició de llarga militància Esquerra Republicana que no vol aprovar aquest acord, que estan fent campanya pel no, i bé, aquest divendres quan voti la militància pot passar qualsevol cosa. Jo crec que el consens, diguéssim, jo també m'hi afegiria, és que el més probable és que guanyi el sí, és que la majoria del partit dongui el vistiplau en aquest acord, però bé, les bases quan voten mai se sap. I de fet, en aquells temps del tripartit de Montilla hi ha un acte també, diguéssim, important també pel moviment independentista, que és quan les bases d'Esquerra Republicana tomben la posició del partit sobre el referèndum de l'Estatut i, per tant, forcen que Esquerra Republicana voti en contra, demani el vot en contra, el no, a la ratificació de l'Estatut retallat. I, per tant, això després té conseqüències que són positives. Jo crec que si demà hi hagués un no a l'acord amb el PSC per part de la militància Esquerra Republicana, això seria positiu. Seria positiu pel país i pel moviment independentista. Perquè, bàsicament, forçaria el partit i tot l'independentisme a començar a parlar d'alternatives. Perquè l'independentisme parlamentari, a mi em sap greu dir-ho, i jo estic completament d'acord amb el que deia en Albano al principi, aquest acte, aquest últim acte, que és la investidura d'en Salvador Illa, és la cirereta de tota una estratègia equivocada des de fa molts anys. I en Salvador Illa avui no tindria a les mans arribar a president de la Generalitat si Esquerra Republicana no hagués donat l'esquena a l'1 d'octubre, no hagués començat a pactar amb el PSOE el 2019-20, no hagués fet aquest gir estratègic si no s'hagués culminat ara fa uns mesos tot el pacte de l'amnistia que ja s'estava treballant també des de feia molt de temps. Jo crec que ho he dit alguna vegada, que és que pocs dies després de l'1 d'octubre, abans del 27 d'octubre, abans de la declaració d'independència, ja hi havia, diguéssim, aquests prohoms de l'autonomisme que havien brandat o que havien intentat utilitzar el moviment independentista com una palanca negociadora amb l'Estat, que deien, bueno, aquí ens hem passat tots, la resposta de l'Estat ha estat desproporcionada, nosaltres també hem anat una mica massa enllà, la manera de reconduir això és pactar una amnistia i que tornem el dia abans de la sentència de l'Estatut a intentar recuperar l'Estatut original, que era el que tots volíem i que per un accident d'alguna manera se'ns va anar tot per les mans. I per tant, ara ja l'intent, i per això el PSOE ha estat tan d'alguna manera implicat amb aquest acord, hi ha una estratègia de d'alguna manera reescriure tota la història des del 2010 i per tant tornar a la pollarera de Zapatero i aquesta vegada complir-ho d'alguna manera, no? És a dir, no, ara complirem amb l'Estatut i tot quedarà esborrat, totes les conseqüències del cop d'estat contra l'Estatut que ens porten a l'1 d'octubre i a la declaració d'independència s'està intentant esborrar. Jo crec que això és el que la militància d'Esquerra Republicana ha de valorar demà, ha de valorar aquest divendres amb les votacions, és si aposten per esborrar tot el que hi ha hagut entre la posició del partit digne i patriota de votar contra l'Estatut retallat o aposta per diguéssim, reescriure la història i fer un tercer tripartit com si res no hagués passat, perquè evidentment aquest acord ens situa una altra vegada a la casella de sortida.
hi ha una altra cosa, no? Que ara parlàvem, el vot de la militància serà clau d'Esquerra, això ho sabrem demà a 7:45, en principi hi haurà una roda de premsa on sabrem els resultats, però a més avui hem sabut que les joventuts d'Esquerra Republicana, la JERC, decidiran si la seva diputada vota contra ella si guanya el sí a la consulta, és a dir, que aquest sí d'aquesta diputada, malgrat que guanyi el sí, es podria convertir en no en cert moment, i això també podria fer que no s'arribés a la majoria absoluta i que hi hagués... A veure, només seria retrasar uns dies, però uns altres dies que no ens aniríem de vacances encara, per tant, aniríem més tard, no? Vull dir que això segurament faria que encara anés més tard que Salvador Illa fos president, perquè hauria d'anar a una segona volta.
Sí, el que passa que és veritat que tot això pot passar, però jo crec que a hores d'ara l'aposta que ha fet la direcció d'Esquerra Republicana i la manera que ha expressat aquesta aposta i tot el que estan fent perquè sigui així, i l'aposta complementària del PSC, torna a insistir en la moralitat, no? El PSC ha fet un comunicat dient: jo no vaig a dir res fins que voten els d'Esquerra, perquè així els podran enganyar més fàcil i nosaltres no eixirem a desmentir el que estan dient fins després que hagin votat. És a dir, aquí n'hi ha un xoc d'immoralitats molt grans. Jo crec que tot això fa molt difícil que la militància voti que no, o que les joventuts voten que no, que seria una cosa bastant sorprenent, a parer meu. Costa abans invocava la gent d'Esquerra Republicana. Jo crec que en això tots es coneguem, és a dir, tots coneguem els pobles, sobretot els barris, gent d'Esquerra Republicana, que ha sigut gent que ha treballat infinitament per la independència i per la justícia social des de fa dècades, normalment, en moments en què, per exemple, els convergents no només eren independentistes, sinó que tenien molts tics anti-independència, combatent moltes de les injustícies de la societat catalana molt fermament. Tot això ha passat i tot això és veritat, i n'hi ha molta d'aquesta gent que està encara dins del partit, però dins del partit n'hi ha hagut un canvi, n'hi ha hagut una superposició de planos, i ara això que hem vingut a dir-ne el sotogoverno, doncs té un comandament molt gran de la posició. I jo crec que aquí està passant una cosa que està passant a tota Europa i que en aquest sentit és també una esperança per nosaltres. I a tota Europa està veient aquesta professionalització de la política que fa que els partits obliden la ideologia, obliden les raons per les quals han estat formats i han treballat, i passen a ser uns nuclis de poder que no tenen cap vergonya de fer les coses més insòlites que et puguis imaginar i més inexplicables que et puguis imaginar. Perquè no cal anar a parar als tuits o a les declaracions de Junqueras quan deia que no n'hi ha res que negociar a Madrid, que Madrid simplement t'enganyarà. No cal anar a parar amb això, és a dir, és que fa 4 dies. És que en la campanya electoral Esquerra Republicana va dir una i una altra vegada que era impossible que ells feren president al PSC, i ara l'estan fent, i fins i tot estan jugant a la trampa. No, nosaltres no estem investint Illa, estem fent un pacte... Escolta, no me vinguen tonteries. Vostès estan fent un pacte que comporta investir a un senyor que serà un autèntic desastre, perquè el PSC no té cap política per Catalunya, no té cap idea. I a més tenim una prova molt clara, que és Collboni. Collboni porta un any governant Barcelona. És un autèntic desastre. I per què? Perquè el Partit Socialista de Catalunya ha deixat d'existir, no té idees pròpies, simplement va a remolc del que li van dient des de Madrid, i així no es pot governar a Catalunya. I per tant, bueno, això és el que passarà, tindrem un govern desastrós.
Això que deies de l'entrevista, Pere Aragonès, a les eleccions que hi van haver, deia VilaWeb, i era el titular, un pacte amb el PSC d'avui és pràcticament impossible. És a dir, no va mentir del tot en què deia pràcticament.
Hi va haver gent molt més rotunda, que deia sí. mai.
Vale. I jo avui, escoltant Marta Rovira, crec que va ser avui, no?, que he anat a Catalunya Ràdio, escoltant Marta Rovira, vaig adonar-me de com ells, dintre dels seus cenacos, van dir: ostres, després d'haver dit això, com justifiquem el que ara farem? I escoltant-la he dit: aquesta és la manera que han trobat. La manera que han trobat és molt perversa, perquè Què ve a dir Marta Rovira? Diu, escolta'm, nosaltres voldríem una altra cosa, però la realitat del país és que no hi ha majoria independentista. La realitat del país és que institucionalment l'independentisme és minoria. Per tant, això és el millor que podem fer. És a dir, ells te podrien dir, escolta'm, tot això ho vam dir abans que el poble de Catalunya s'expressés a les urnes. Què passa? Que el poble de Catalunya s'ha expressat a les urnes i institucionalment l'independentisme és una minoria. La perversitat d'aquesta trampa és tan gran que, primer, escolta'm, la gent no s'ha fet espanyolista. El que sí que ha passat és que molts independentistes han deixat d'anar a votar. I han deixat anar a votar, entre d'altres coses, pel que veu fer vosaltres. Per tant, que tu justifiquis fer president a Illa perquè el país és com és, quan has estat tu qui ha fet, perquè si me diguessis que ara la direcció d'Esquerra és nova i diu, escolta, mira, nosaltres hem de treballar amb aquestes cartes, però els responsables directes de que no hi hagi una majoria independentista institucional després de tots aquests anys de política erràtica que han tingut, aquests mateixos responsables són els que et diuen, bueno, és que el país és així. No, no, el país l'heu fet així vosaltres. I si fos poca perversitat aquesta, quan Rovira diu això, en realitat el que està, diguéssim, certificant és el discurs que l'Estat ha intentat fer des de sempre, que és, al final, tot això de la independència són quatre. La gent de Catalunya no vol la independència. És a dir, tot això, la idea aquella primigènia de Pedro Sánchez, d'això és una cosa entre catalans, la cosa de són los cuatro burgueses, aquesta minoria que es vol imposar a la majoria constitucionalista, tot aquest discurs, avui Marta Rovira ha sortit a la ràdio, diguéssim, a legitimar-lo, a dir, efectivament, hi ha una majoria institucional que no és independentista. Em sembla d'una irresponsabilitat brutal. Perquè, escolta'm, si has de fer això perquè heu decidit investir a Illa, feu el que vulgueu, però no cremeu el camp. No tireu sal als camps. Que Esquerra Republicana estigui donant carta de veracitat a les mentides que durant tants anys han intentat ficar amb calçador a la societat catalana, em sembla d'una irresponsabilitat a futur enorme. Perquè, escolta'm, ho he somiat o en aquest país parlamentàriament durant anys ha hagut una majoria, perdó, al Parlament, al carrer, a les enquestes, en contra dels Borbons. Una majoria aclaparadora. Una majoria aclaparadora per l'autodeterminació. I ara l'excusa per fer Salvador Illa president és que, clar, la realitat és la que és. Això que tu deies en el principi de realitat aquesta. Tu estàs aquí, si això fos veritat, que jo ho poso en dubte. Si això fos veritat, tu estàs aquí per derrotar aquesta realitat, per canviar-la, no per adaptar-te i acabar fent el que vol l'adversari. Bueno, doncs això és el que hem vist avui. Em sembla pervers i em sembla denunciable. Per què? Perquè, entre altres coses, perquè per aixecar-nos d'això caldrà remar un altre cop per desfer totes les mentides que ara ja no venen de Madrid. Es fan a Barcelona.
No, és que n'hi ha, perdona.
Jo crec...
Perdona, digues.
Digues, Coscat, digues.
No sé. No, dic que jo ara volia fer una cosa que té relació amb el que deia abans dels tripartits de 2003 i de 2006. Clar, en el 2003 i en el 2006 hi havia una majoria nacionalista al Parlament. És a dir, Esquerra Republicana investia un president socialista, Maragall o Montilla, però tenia la clau del Parlament, de tal manera que en qualsevol moment, potencialment, aritmèticament, hauria pogut pactar amb Convergència i Unió i tombar aquest govern des d'un punt de vista nacionalista. Per això es fa un estatut ambiciós. Per això hi ha, com deia ara en Vicent, un pacte del Tinell que és ambiciós des d'un punt de vista nacional, perquè en el Parlament hi ha una majoria nacionalista. El més perillós d'aquest pacte és que hi ha una majoria espanyolista al Parlament. I que tu quan posis Illa a la presidència de la Generalitat no tens una majoria alternativa per controlar-lo, per tombar-lo o per fer-li pinça. No la tens. És a dir, el que té Illa és que té la possibilitat, si Esquerra li retira el suport per incompliment d'això que han pactat, Illa sempre té la possibilitat de recolzar-se amb la dreta espanyolista i amb l'extrema dreta per continuar governant. I aquest és el principal risc, que una vegada el poses allà dins, no l'has de... no el pots fer fora, no tens una majoria per controlar-lo realment. Que això, jo, a veure, jo crec que és evident. És evident que aritmèticament no hi ha cap possibilitat que no sigui el mer bloqueig. És a dir, si, i aquest és el problema de l'independentisme a dia d'avui, que és que arribam a l'1 d'agost, arribam a la, allà on volien arribar alguns, que és a, en aquest tercer tripartit, en aquest pacte entre Esquerra i el PSOE, perquè jo crec que el PSC de Salvador Illa és el PSOE, i així li hauríem de dir, arribam a l'1 d'agost i no hi ha una alternativa. Perquè, és a dir, políticament parlant, si tu no construeixes una ruta, un camí, una estratègia, una fórmula per recuperar la majoria independentista del Parlament, és evident que tard o d'hora hi haurà un president espanyolista. O sigui, en un Parlament que hi ha una majoria espanyolista, tu pots bloquejar. Però si no recuperes, si aquest bloqueig no serveix per recuperar la majoria independentista, finalment hi haurà un govern espanyolista, perquè és el que ha sortit de les urnes. Per tant, jo també crec que l'independentisme en el seu conjunt ha de fer una reflexió de com és que han passat quasi 3 mesos des de les eleccions, 2 mesos i 20 dies, i ningú té un pla per, en cas de bloqueig, és a dir, si demà, aquest divendres, les bases d'Esquerra Republicana fan el gest heroic de tombar aquest pacte, i per tant, que, fer una esmena a la totalitat de l'estratègia d'Esquerra Republicana dels últims 7 anys, si fessin aquest gest heroic, que jo crec que encara s'hauria d'animar a que el facin, no tenim encara una alternativa damunt la taula. Ningú ha fet una estratègia alternativa que realment permeti anar a les eleccions de l'octubre, a unes hipotètiques eleccions de l'octubre, per tenir un resultat diferent. Perquè si anar a eleccions al mes d'octubre per acabar amb el mateix resultat, doncs no és un pla, no porta enlloc. I aquest és el que crec que nosaltres, amb tot el que hem dit aquí des de fa més d'un any, des del, per exemple, del 23 de juliol a les eleccions espanyoles, amb tot l'inici de les negociacions, per si s'investia Pedro Sánchez, no s'investia Pedro Sánchez, per part dels partits independentistes. Allà, en aquell moment, varen prendre un camí equivocat els partits independentistes. I avui som aquí, som a les circumstàncies que estem, perquè han entregat tot el poder en Pedro Sánchez. I tot el poder que li han entregat en Pedro Sánchez ara fa que en Salvador Illa pugui ser president de la Generalitat, perquè no hi ha cap alternativa, perquè ningú té cap alternativa des del punt de vista institucional. I jo crec que també hem de ser, hem d'anar una mica més enllà de dir que Salvador Illa és molt dolent, i que ho és, jo no seré jo qui el defensi, ni molt menys, i no seré jo qui defensi aquest pacte, perquè evidentment això és, com deia ara abans en Vicent, no és el pacte del Tinell, això és, diguéssim, alguna de les coses que es van pactar amb l'Estatut retallat i que el Tribunal Constitucional se les va carregar, i per tant són les engrunes de l'Estatut que es varen perdre en la segona fase de la negociació, no és ni tan sols el que s'havia pactat en l'Estatut inicial, per tant tot això, diguéssim, el que fa és buscar una excusa, buscar un maquillatge per tota una operació, però el tema principal és que en Pedro Sánchez se li ha entregat tot el poder. La Generalitat no és una institució sobirana, autònoma, realment, no hi ha autogovern. El 155 està vigent. El 155 encara s'aplica des del 27 d'octubre del 2017. El 155 no s'ha arribat a aixecar mai del tot. I, per tant, som on som també perquè no s'ha construït una ruptura, perquè s'ha anat abonant el camí del pacte amb Espanya. I al final, a veure, sí, tindrem un personatge nefast de president de la Generalitat, però tenim un país que es governa com mai s'havia governat des de Madrid. És el PSOE d'en Pedro Sánchez qui governa Catalunya.
Avui m'entrava un dubte perquè Francesc Marcàrvalo parlava d'entrar a formar part d'aquest govern i jo pensava, clar, hi ha coses que s'han aconseguit, no? Com per exemple diuen que per primera vegada hi haurà una conselleria dedicada a les polítiques lingüístiques a defensar el català, però clar, si aquesta conselleria està en mans del PSC, quin sentit té haver-la aconseguit d'alguna manera, no? Esquerra hauria d'entrar al govern per fer possible aquestes coses? Enteneu la decisió de quedar-se fora, més enllà de no cremar-nos, més de que estem cremats?
A veure, els convergents, i Francesc Marc Álvaro és un gran exemple de convergent, sempre han volgut estar en el govern i, per tant, no m'estranya que tinga aquesta opinió, que passa que hem de reconèixer que ell és minoritari dins d'Esquerra Republicana i no fa més que seguir la seva tradició política, no? Jo crec que no té molt de sentit que Esquerra Republicana entri aquí, entre altres coses perquè el pacte, aquest pacte és una pantalla muntada, un teatret muntat per a justificar una decisió, perquè és al revés, és a dir, Esquerra, una de les coses que porto molts anys fent és plantejant els debats al revés, no mirant el país a veure cap on tirem, sinó dient estem aquí, com ho justifiquem, no? I aquí hi ha una pantalla, i volien investir Illa, volien fer-li mal a Puigdemont, que és part molt essencial d'aquest acord, i per tant, i volien segurament, això ja ho veurem, seguir mantenint algunes de les prebendes del seu sotogoverno, que d'aquí uns mesos veurem si això és veritat o no, però a partir d'aquí hem muntat un pacte. El pacte és ridícul en si mateix. Perquè, per exemple, el president aragonès Ixi diu que és fabulós haver aconseguit una conselleria de la llengua catalana. I per què no l'ha fet ell mentre era president? És a dir, quin sentit... Això quina classe de política és? És a dir, tu me vens un pacte amb el que teòricament és l'enemic, perquè mira que van dir vegades que l'enemic era el PSC, en base a una cosa que tu podies haver fet perfectament i no has fet mai. Fer això, quin ridícul és, no? Això que comentàvem, no? En el debat aquest, en la conferència interna que van fer diversa gent per explicar l'acord, van arribar a dir, oi, hem aconseguit que el president Illa es comprometerà a parlar en català en els actes públics. Ostres! Impressionant, no? I clar, com que el pacte que coneguem és un teatret per amagar el pacte de veritat, o per no revelar el pacte de veritat, tot és ridícul.
Val,
i per tant... Espera, deixa'm una cosa. Sí. Per tant, jo crec que també hi ha una qüestió aquí que és de tindre una certa paciència, perquè tot això es veurà. És a dir, ara mateix hi ha molta gent desesperada, rabiosa, enfadada. Dins d'Esquerra Republicana hi ha molta gent desesperada, rabiosa, enfadada. Però... Tot el que és això que estem veient avui es veurà demà, i es veurà d'aquí 3 mesos, i es veurà d'aquí 1 any. I serà molt clar el que ha fet aquesta gent. I això, a més, en un moment, no ho oblidem, amb una guerra civil oberta dins d'Esquerra Republicana. Perquè fixeu-vos que aquests dies Oriol Junqueras no ha dit res, com sempre. Clar, una persona que el dia de la independència no acudeix a la reunió de govern de la independència, imagina't, doncs aquí no ha dit res. O sigui, ha fet una piulada que no sé si està a favor o en contra. Per què? Perquè ho aprofitarà després per atacar a la direcció del seu partit.
D'ahir, veient com alguns mitjans consideraven que era a favor i alguns mitjans consideraven que era en contra la piulada. Era una cosa
però,
curiosa.
Però clar, Esquerra s'encamina a una guerra civil que serà molt cruenta, eh? Tot això de les clavegueres d'Esquerra que ha aparegut i que és molt greu i gravíssim, tot això ha aparegut en el context d'una guerra civil interna que serà bestial i que acabarà amb aquest partit fet pols. I aleshores, quan tot això passe, que no és una qüestió d'anys, això és una qüestió de mesos, quan tot això passe, tindrem una perspectiva molt clara de per què s'ha donat la situació que s'ha donat ara.
Ara no m'ha preguntat. Tu has dit, i crec que és una cosa que la gent des de fora ho viu, ho sent, i no cal ser el gran insider de la política catalana, la sensació de que veiem un teatret, de que veiem ombres, no?, d'una cosa que intentem explicar-nos, no? Una de les explicacions és, per exemple, per què Esquerra... O sigui, intentem explicar-nos per què Esquerra està fent... La cúpula d'Esquerra està fent el que està fent, no? Per exemple, hi ha una explicació, no?, que si el sotogoverno, que si tota aquesta gent que al final votarà el divendres, que li va el sou, aquesta és una de les explicacions. A mi em falta, jo crec que... És a dir, no dic que això no tingui un pes. De fet, dintre d'una militància d'uns pocs milers, uns quants centenars de persones que cobren molts diners perquè depèn el seu sou del resultat d'aquesta enquesta, òbviament que tindrà un impacte. Però jo em costa creure que un despropòsit tan gran, que una esmena, autoesmena a la totalitat tan gran, a posar en risc el partit, un partit històric de cara al futur, per quatre sous? Jo és que...
No, només per quatre
sous.
No,
però vull dir que jo continuo preguntant, tu ara has dit, anirem veient en el futur el veritable abast d'això. I jo, clar, jo el vull veure ara. A vegades la gent fa broma, a vegades la gent fa broma a Twitter de dir, clar, això són les enregistraments que els hi tenen i que els hi fan xantatge. I jo això sempre he pensat que era teoria de la conspiració i tot això, però he arribat a pensar, i aquí ho hem dit en aquesta tertúlia, escolta'm, com... Recordeu quan Esquerra negociava amb Pedro Sánchez per la investidura i després es va saber que el mateix Pedro Sánchez estava escoltant Esquerra, no? I vam dir, democràticament no es pot exercir la política en una situació en la qual tu estàs sent espiat impunement. I jo he arribat a pensar, escolta'm, un retrocés tan gran, una humiliació tan gran, un poc respecte a tots aquests militants que s'han deixat la pell militant per aquest partit, sincerament, espero que, com tu dius, en els propers mesos entenguem què és el que ha fet que tot això passi. Perquè jo... Anem per ombres intentant entendre, però, ostres, jo crec que és molt fort.
No és només els sous, però fixa't una cosa. Això és molt rar, això en una democràcia normal. Jo no conec cap cas semblant, però ja ha passat. A l'Ajuntament de Barcelona, avui, els comuns mantenen la majoria del seu sotogovern. És a dir, el PSC ha aguantat dins del govern de l'Ajuntament de Barcelona amb molta gent dels comuns en el seu lloc. No només pel que cobren ells, sinó perquè una part del que cobren ells va parar al partit i és la font de sustentació del partit. Per tant, aquest element no és un element...
No, no dic que sigui petit.
No és un element banal, sobretot perquè té que veure amb la concepció de poder. Sóc un partit que té poder, no? Ara, després, n'hi ha algun molt més factors. El més obsessiu ha estat això que han dit, la lluita per l'hegemonia. És a dir, quan ells s'han obsessionat en què havien de matar als altres competidors independentistes per ser ells els hegemònics, i els ha portat a fer tots els errors. Després hi ha aquesta inversió de la lògica i aquest agafar, per mi sempre el més impressionant és això del principi de realitat. És a dir, que un partit d'esquerres te diga, no, ara toca el principi de realitat, quan l'esquerra sempre ha dit toca la transformació
de la realitat.
El principi de realitat és profundament conservador. I per què ho fan? Perquè se ho creuen? No, perquè així ataquen a l'altre partit independentista, o a Junts, en aquest cas, ataquen, dient-lo, són uns fantasiosos, són uns no sé què, són uns no sé quantos. N'hi ha el pes creixent del sotogoverno, és evident, i després hi ha un factor molt important, que és el tancament. S'han tancat. Això ho hem vist en els pobles, sobretot. Esquerra era un partit porós a la societat, era el partit que representava millor la societat catalana. I s'han tancat en un grup tancat, que o acceptes el que ells fan, per més incomprensible que sigui, o te transformen en enemics. I això ho has vist tu, ho he vist jo, ho he vist el Costa. Tots tres érem gent propera a Esquerra Republicana. I tots tres hem estat assenyalats com els enemics per dir un dia no a alguna coseta que deien. I igual que ho han fet en nosaltres tres, ho han fet en mig país.
Bueno, aquestes campanyes en B, vés a saber fins on t'arribaven.
Home, una campanya en B va ser teua. Te van dedicar una campanya tu falsificant una fotografia amb la samarreta.
Vull dir, i a tu un llibre.
A tots ens
un llibre, sí, vull dir. Però, clar, això, i això què ha fet? Que un partit... que ara ho diria usant allò de Mao, del peixet navegant en la mar. Un partit que s'entenia molt bé en la societat i que era capaç de tindre de captar el batec de la societat com cap altre, s'ha transformat en un aparell fred, insensible, i que l'únic que es dedica és a matar tot el que ells consideren que no és bo. I això porta al desastre.
I a la mediocritat.
Això porta al desastre. Bueno, i n'hi ha la mediocritat, que evidentment
Hi ha una cosa... No sé si em permeteu, jo estic completament d'acord amb el que deia en Vicent, de que hi ha enmig la batalla per l'hegemonia que ho infecta tot, que ho contamina tot. Esquerra Republicana ha tingut, amb el pacte de l'amnistia que va fer en Puigdemont i Junts, han tingut la sensació que els havien robat la cartera. És a dir, que allò que ells havien anat sembrant i havien anat treballant d'alguna manera, que era aquesta amnistia, que evidentment és un error faci qui la faci, però van tenir aquesta sensació, hòstia, nosaltres ens hem deixat la pell d'alguna manera, hem pagat el cost d'obrir camí per tenir aquesta amnistia, plegant-nos en Pedro Sánchez, investint-lo, fent taules de diàleg, renegant de l'autodeterminació, renunciant a la unilateralitat, tot això que nosaltres hem anat, diguéssim, adobant el terreny per aconseguir l'amnistia, al final arriba una aritmètica nova, arriba a una negociació nova, amb actors nous, com en aquest cas Puigdemont, i ens ha robat la cartera. I al final l'amnistia ha estat el cistell de Junts i no el d'Esquerra. I ara jo crec que hi ha una cosa igual de perversa, que és que, i de fet això no m'ho estic inventant jo, això, el comunicat de valoració que va fer Junts, el primer que diuen és que l'agenda de temes que Esquerra ha posat en aquest acord per investir Illa és l'agenda de temes que ells tenien a les negociacions de Ginebra amb el PSOE. És a dir, que d'alguna manera aquí hi ha la torna de que Esquerra diu, saps què? Ara, tota la agenda política que tenia Junts per negociar amb el PSOE a canvi de pressupostos, a canvi d'estabilitat d'en Pedro Sánchez, ara ens ho enduem nosaltres amb la investidura d'en Salvador Illa. I aquesta és l'estúpida, infinita guerra per les cadires del governet, del sotogoverno, etc etc. I que al final, també jo crec que hem de ser, diguéssim, honestos i clars, objectivament, res de tot això té res a veure amb la independència. És a dir, aquí ja no s'està discutint sobre la independència ningú. Perquè ningú té un pla per la independència. I ningú té un pla per recuperar la majoria independentista i fer la independència. I jo començaré a creure'm que algú té un pla per fer la independència quan trenquin els pactes amb el PSOE, que és l'arrel, diguéssim, de la situació política. Tot el que està passant ara no s'entén sense passar per Madrid, perquè la política catalana és una mera sucursal de la política espanyola i tota la política catalana es fa realment a Madrid, es fa realment pactant amb el PSOE. I aquí el que ha fet Esquerra és posar el cistell, posar el peix, posar el cove per robar-li el peix a Junts.
Mm-hmm. Què passa? Perdó. Sí, sí. Què passa que, dit això, jo crec que tampoc podem caure en la trampa del tots són iguals. Perquè precisament en aquest moment, si n'hi ha un factor que pot desestabilitzar això, és el retorn de Puigdemont, és que el posen en presó, és que, per tant, la investidura d'Illa no sigui una investidura normal, que el govern espanyol no pugui dir la normalitat ha tornat a Catalunya i que n'hi hagi una situació en la qual el conflicte, la causa del conflicte continua viva, a un preu que podem discutir si val la pena o no. Això n'hi ha molta gent que té moltes opinions al respecte. Però aquesta realitat existeix. I tampoc no és el mateix que un partit, en aquest cas Junts, abandoni un govern per raons ideològiques, que un altre doni un suport a un govern per raons que tenen molt poc ideològiques. Vull dir que jo crec que també durant molt de temps hem estat posant a tothom en el mateix sac, a tothom en el mateix sac, i home, ha arribat un punt en el qual les coses també s'han de matisar, eh?
Sí.
Jo estic 100% d'acord en que Junts ha comès errors gravíssims. El primer, el pacte amb la Diputació de Barcelona amb el PSOE, que va obrir la porta a tot això, que va ser l'error més garrafal que s'ha fet des de l'inici del procés d'independència. S'ha equivocat donant suport a Pedro Sánchez, s'ha equivocat en moltíssimes coses, però veient la dimensió del que ens ve a sobre, no comparem tampoc, eh? Perquè n'hi ha actituds i actituds, i n'hi ha situacions i situacions, i n'hi ha defenses de la ideologia independentista i gent que ja no se sap què cara m'està defensant.
Jo estic d'acord, i per començar, estic d'acord en que dintre Esquerra Republicana queden aquells militants molta, que no molta. Se'ls pot cremar la mateixa foguera. Per també supost. Estic d'acord que no podem agafar a Junts i a la CUP i encolomar-li els desastres que ha fet Esquerra.
Per
Però també és veritat que sent tan greu el que estem descrivint de les decisions d'Esquerra i de tot el que estem veient, ostres, alguna cosa han fet molt malament Junts i la CUP, perquè aquí també poso la CUP, per no ser capaços. Jo no tinc la sensació de que siguin estructures polítiques que, si Esquerra efectivament ha deixat de ser aquell partit porós, aquest partit amb capacitat de posar-se al costat del poble i tirar, doncs escolta'm, qui és llavors? Per què els altres no han estat capaços? I t'ho dic, vull dir, que malgrat de tots els desenganys, si demà s'ha d'anar a la Jonquera a defensar la tornada de Puigdemont, jo hi vaig, per una convicció, no per Puigdemont, per mi, vaig per mi. Ara, no hem de posar tot en el mateix sac, però la paràlisi, la manca d'horitzó a nivell partidari i institucional. Jo, la fe en la gent que fa coses, que lluita, que defensa la nació, la memòria, la consciència i tot això, la tinc intacta. Ara, ostres, a nivell institucional és un desert. Sí. Llavors, per què en un moment com aquest, on, per exemple, Esquerra Republicana, un partit d'esquerres i independentistes, perd centenars de milers de vots, perquè no els guanya la CUP? Sí. O per què Esquerra Republicana, que tenia votants independentistes del Morro Fort, per què no els guanya Junts? És a dir, que no és tothom en el mateix sac, i a la vegada, si volem fer un anàlisi, o si volem entre tots trobar un horitzó, tots ens haurem de mirar també a nosaltres mateixos, i potser nosaltres...
Són dos planos diferents. És a dir, un plànol és, en termes generals, l'estratègia dels partits independentistes ha estat equivocada. Estem d'acord. I sobretot tot el que ha tingut que veure amb posar a Pedro Sánchez ha estat equivocat. Jo, l'editorial de VilaWeb del dia que es va votar a Pedro Sánchez era ni Rajoy ni Sánchez, i em vaig quedar absolutament sol. No va haver ningú més que diguera una cosa així. Estic parlant de la moció de censura a Rajoy, eh? Això era el gran perill, i en això els tres partits han fet el mateix negoci, el mateix mal negoci. Ara, en este moment, i pensant cara al futur, i pensant cara al futur immediat, no pots posar en el mateix sac totes les coses, perquè si poses en el mateix sac totes les coses...
No podem cremar tot el que tenim.
No, primera, que és injust. No pots posar en el mateix sac la gent d'Esquerra que votarà que no. No és el mateix, que voti un 20% d'Esquerra que no a l'acord, que voti un 40% d'Esquerra que no a l'acord. Si vota un 40% d'Esquerra que no a l'acord, per més que l'acord siga que sí, estem parlant d'una situació molt seriosa. Tu has estat en un partit polític i saps el que significa portar a terme una batalla així contra la meitat del partit. I dins d'Esquerra Republicana n'hi ha gent que a mi me dona molta esperança i que me fa pensar que en el moment en què donen el pas que haurien de donar poden capgirar moltes coses. Lo mateix respecte a Junts i a la CUP. La CUP i Junts tenen un paper a jugar. S'han deixat arrossegar tots per la lluita per l'hegemonia. Si Junts pacta amb el PSOE la Diputació de Barcelona, per què? És per la lluita per l'hegemonia amb Esquerra. Perquè volia poder i volia llocs i volia... Clar. Llavors, tot això s'ha fet molt malament. Però arribar al punt on som avui, dient tot és el mateix...
Ah, no. Entre d'altres coses, és terrible per nosaltres mateixos, perquè llavors tirem el barret al foc, no? Que diuen, i clar, no volem tirar el barret al foc, amb la que està caient.
El Costa m'havia demanat la paraula... una cosa, donem la paraula al Costa i després passem a una cosa que n'hem parlat, que és el finançament, aquest concert econòmic solidari, que n'haurem de parlar. Però Costa, digues.
No, i jo crec que no es tracta de dir si tots són iguals o tots són diferents, és evident que tots són diferents, tots venen de tradicions diferents i sobretot tenen retòriques diferents, i la retòrica és important en política, eh? És a dir, fins i tot quan fas la mateixa política però la justifiques amb retòriques diferents, ets diferent. Jo a Junts, és a dir, la meva decepció amb Junts, i crec que la decepció de molta gent amb Junts, és l'absoluta incapacitat de plantejar una alternativa a tots els fiascos d'Esquerra Republicana. És a dir, si tots estàvem d'acord, començant per la gent de Junts i començant per algunes manifestacions i articles d'en Puigdemont de màxima eloqüència qüestionant la fallida estratègia d'Esquerra Republicana de pactar amb el PSOE. És a dir, el que tots esperàvem és que si Junts s'havia desmarcat d'Esquerra Republicana quan pactava amb el PSOE, que en arribat el moment no farien el mateix que és pactar amb el PSOE. I per tant, aquesta, en això, és el que jo reclam que siguin diferents. Si realment volen que els tractem diferent, que siguin diferents en allò que és el moll de l'os, que és amb el pacte amb el PSOE. I a mi... el que em fa patir és que, vulguem reduir la diferència o tot això a la política autonòmica, perquè la política en majúscules, allà on realment es mouen les coses, els diners, el poder i tot, tant Junts com Esquerra han acceptat que és Madrid, que no és el Parlament de Catalunya. I compte que ara, com que no hi ha majoria al Parlament de Catalunya de Junts i Esquerra, ni tan sols amb la CUP, tenen la sort, i potser m'atreviria a dir que en part el país té la sort, de que tenen la clau del govern de Madrid. Perquè si no tinguessin la clau del govern de Madrid i tinguéssim una majoria espanyolista al Parlament de Catalunya, no pintarien absolutament res. Per tant, això ja seria un passeig absolutament sense frens de l'espanyolisme. Però, clar, això no treu el que deia abans, que a mi em falta una alternativa. No hi ha, jo no veig que realment hi hagi una alternativa. Si ara hi hagués unes noves eleccions, quina seria la proposta per revertir tot el mal causat per les polítiques, com deia ara en Vicent, des de la moció de censura que va posar en Pedro Sánchez a canvi de res, gratis, a la Moncloa? Doncs, clar, tot el que patim ara és la conseqüència del que s'ha fet malament. I, per tant, si ara ens centram només, jo crec que seria l'error, i és l'error que molts estan cometent ara mateix, que és centrar-nos només en les conseqüències, que és un pacte nefast per investir a Illa amb un Parlament de majoria espanyolista, això és nefast, però això són les conseqüències. I no estem parlant, no estem atacant les causes. Perquè si no atacam les causes, això no ho revertirem. Perquè simplement blocar la investidura, i si aquest divendres tenim la sort que Esquerra Republicana tomba, la militància tomba aquest acord, no tenim encara el pla B. I, per tant, no tenim una oferta per l'octubre revertir aquesta situació. I si no la tenim, el país està fotut igualment. I això és el que jo reclam, és que es plantegi una alternativa creïble que torni a reenganxar amb la tradició de tota la gent que s'ha deixat la pell per l'1 d'octubre. I aquí és allà on, en això, em sap greu dir-ho, per tot el que jo he invertit i per tot el que jo he dedicat i per les hores i dies i mesos i anys que jo he dedicat a tota una lluita de l'exili, etcètera, etcètera, jo no vaig concebre mai de la vida que això acabés així. I, per tant, reclamo el meu dret de dir que per aquest camí no es va a la independència i per aquest camí s'han comès tants errors que ara les conseqüències, parlant només de les conseqüències, no reverteix la situació. I jo vull que es reverteixi la situació. I jo quan dic que aquí falta una alternativa i que Junts ara mateix no està oferint una alternativa, crec que estic sent fidel a la meva convicció de que cal revertir aquesta situació.
Crec que no parlarem encara del finançament, perquè tots dos m'heu dit un minut. Vicent, comences
tu. No, a veure, és evident que Costa està en el dret de dir el que vulgui, però no eres tu el que estava en l'exili, Costa, qui estava en l'exili eren ells, i ells han pres unes decisions. Tu vas fer un treball que va estar molt ben fet, però al final les decisions polítiques les prenen la gent que estava en l'exili. Però jo crec que és molt transcendental això que estàs dient, perquè precisament l'alternativa està aquí. És a dir, no, jo no estic parlant ara de l'alternativa de què passaria si neguera eleccions a l'octubre, perquè no crec que, havent eleccions a l'octubre, puguen passar moltes diferències. Crec que sí, perquè, òbviament, la detenció de Puigdemont canviaria molt l'escenari, però no seria una gran diferència. Ara, l'alternativa, per mi, precisament aquest pasteleo que està fent Esquerra Republicana ara, la posa de relleu i majúscula. L'alternativa és el 1 d'octubre. I és el 1 d'octubre, no només en el que tenia de lluita per la independència, sinó en l'altra part que tanta gent ha volgut amagar, que és el que tenia de radicalitat democràtica i de canvi total de la societat. I això és la gran esperança del 1 d'octubre va ser que la gent per primera vegada va veure que tenia el poder a les seues mans. I això és el que va fer tan exitós i tan fort el 1 d'octubre. I després han intentat menjar-se aquesta part, entre altres coses perquè els partits autonomistes es van espantar quan van veure fins a on era capaç d'arribar la gent, molt més enllà del que ells havien pensat que volien. Per tant, aquesta és l'alternativa. L'alternativa és tornar a fer avinent a la gent que allò que van fer el 1 d'octubre és el que cal fer, en el que té també de radicalitat democràtica, de canviar el sistema de dalt a baix. Perquè si està passant el que està passant és perquè el sistema està podrit. I el sistema podrit és el que podreix els partits. No és que els partits siguin podrits d'entrada o la gent sigui podrida d'entrada. És que el sistema està podrit. I està podrit perquè sap que la manera d'aguantar el sistema és podrir a la gent. I, per tant, el que cal és canviar el sistema, no modificar quatre cosetes. I si la independència la volíem era per fer un país diferent, no per fer una Espanya tan petit, amb tots els defectes que té l'Espanya tan petit. I, per tant, que estiga passant això que està passant ara, encara que el que diré ara pugui semblar rar per a alguna gent, és molt bo. És molt bo en el sentit que clarifica moltíssim a on està l'arrel del problema. L'arrel del problema no és només la violència espanyola. L'arrel del problema és la podrimenta del sistema polític que tenim. I per guanyar han d'anar de la mà les dues coses. Marxar d'Espanya i canviar radicalment aquest sistema. I si no, això no funcionarà.
La radicalitat aquesta, la necessitat de retornar aquesta radicalitat democràtica, de que la gent tinguem la sensació de que el que fem o deixem de fer compta a l'hora d'imaginar el futur del país, clar, en Josep deia, ostres, de cara a les eleccions d'octubre, certament aquest retorn a la radicalitat haurà de ser molt, molt treballat i no crec... Potser m'equivoco i tant de bo, però no crec que trobem la solució abans d'octubre. Per tant, ho dic perquè a vegades també se'ns menja el partidisme en el sentit de prendre la mesura al país en funció del que fan i deixen de fer els partits, els polítics i el Parlament. Ho dic perquè, i en aquest sentit sóc optimista des d'un altre punt de vista, de dir, i ho deia abans, jo continuo... mantinc intacta la meva confiança en el que som com a poble.
Exacte.
És veritat que per redreçar una cosa tan d'arrel i tan de fons i tan des d'un punt de vista de radicalitat, crec que caldrà molta feina, una feina que no cap en els terminis de l'institucionalitat
no
i de l'octubre.
No,
per tant, que no vol dir que no calguem... que no calgui intentar fer res ni tibar les cordes. Ara bé, crec que ens hem de preparar per una batalla llarga.
I ens queden, res, 5 minuts, però...
Ostres!
Ja, ostres, i no hem parlat del tema clau d'aquesta negociació, que és el finançament, és aquest concert econòmic solidari, com li han dit, on Esquerra assegura que ha aconseguit una fita històrica. Jo recomanaria que anéssiu a llegir l'opinió dels experts, dels economistes, que no seríem cap dels que estem avui en aquesta taula. Avui a VilaWeb, per exemple, tenim opinant Oriol Amat, Germà Bel, Guillem López Casanovas, Miquel Puig, Jordi Goula també ha fet uns anàlisis explicant tot plegat.
En
Renyer també, etc. I tots ells asseguren una cosa, i és que és un acord que mai s'havia aconseguit, és a dir, això és una cosa que tots estan d'acord en que és un escenari més lluny del que s'havia anat mai, però tots també veuen un problema, és la seva implementació, perquè a l'acord queda poc detallat com s'implementarà tot plegat. Hi ha moltes coses on no sabem, el calendari, el percentatge que s'ha pagat de solidaritat, etc. I això, molts veuen la dificultat, és que es quedarà en mans de Salvador Illa i de Pedro Sánchez. És a dir, que aquí Esquerra no tindrà res a dir en aquesta negociació. Com que tenim molt poc temps i l'Albano havia preparat una cosa especialment, Albano... al teu moment.
No, bueno, no sé si tenim temps. Jo moltes vegades perdo temps a internet mirant coses que de vegades no serveixen per res, però l'altra vegada vaig trobar un petit vídeo de Gabriel Rufián parlant sobre, de just abans de les eleccions, parlant de la qüestió del finançament. I si el poder... Són 20 segons, només.
I la proposta del dia l'hauràs d'acabar defensant, per tant, t'interessa. Finançament singular?
No. Singular, no. No ho deu dir finançament singular.
El cert.
No ho deu dir finançament singular. Finançament singular no li sona bé a la gent normal. Ho deu dir finançament just. Just. Just sona bé.
Just. Just.
Molt bé, doncs un
finançament singular, un finançament just, que és una singularitat de la nostra campanya.
És poli? Tu si ets d'Hospitalet i tens un cosí a Àguiles...
I és poli, està a l'Acadèmia d'Àguiles.
Sona bé. que ens explorien. És un debat interessant. Evidentment, Catalunya té un problema de finançament gravíssim, com altres comunitats autònomes, i s'ha de solucionar. Però jo crec que hem de...
Això sí que ho tallarem.
Que hem de parlar per la immensa majoria de la gent, i crec que només parlem per nosaltres mateixos.
Jo... Això era el podcast que feien durant la campanya electoral, Sergi Servià i Oriol Durán,
sí.
Caps de comunicació, responsables de comunicació d'Esquerra aquests anys.
A mi m'ha semblat...
I membres del govern.
A mi m'ha semblat interessant aquest era, petit extracte.
La campanya A o la campanya B, això?
Sí, no se sap. Però a mi m'ha semblat molt interessant, perquè aquí es veu, diguéssim, la frivolitat. No? La enorme frivolitat sobre un tema que forma part de la lluita de moltes generacions, de molta gent que ha pensat molt per fer aflorar en la consciència del país el problema, que no és només un problema econòmic, el de l'espoli i el del repartiment dels recursos, és un problema profundament polític, és un problema colonial, és un problema de nació contra nació, de com es reparteixen els diners i el poder i la influència i la capacitat, mira, no em vull posar hiperbòlic, però és la capacitat de ser o no ser, de tenir la sobirania, de tenir... Llavors, que surti un candidat. És a dir, no, és que si tu vius a Hospitalet i tens un primo a Àguiles, em sembla d'una perversitat. És a dir, estem parlant de que no només hi ha hagut moltíssima gent estudiant, moltíssima gent... Hi ha hagut moltíssima gent fent pedagogia, intentant que com a societat entenem una cosa que ens estava passant. No és que ens inventàvem una cosa i fèiem propaganda. No, no, el que tu deies. Hi havia una realitat que amb moltíssim d'esforç moltíssima gent va fer aflorar, va posar sobre la taula. I no només això, que després moltíssima gent, centenars de milers de xerrades arreu del país durant moltíssims anys explicant quina era la realitat que ens estava afectant, i de cop surt un dels principals candidats d'Esquerra Republicana amb aquesta frivolitat absoluta, dir no diguis això perquè mi primo de Àguiles no lo entendrà. Però quina concepció de la política és aquesta? Quina manca de respecte a aquella persona d'Hospitalet que té un primo àguila? Per cert, què passa? Que aquesta gent, des del seu tro, decideix que aquell pobre d'Hospitalet és incapaç de pensar per si mateix i li hem de presentar una sopa aigualida, despullada de tota política, de tota capacitat de transformar la realitat, i li hem de dir el que ell vol. Acaba això amb l'esperpent que estem veient de tenim un finançament solidari. I sobre solidaritat, i amb això acabo. Aquests dies llegia un article de l'Àngel Martínez Castell de 2009 on es posa en qüestió aquesta idea de la solidaritat. Quina solidaritat, Gabriel Rufián? Per què una organització com Esquerra Republicana no està explicant que rere la idea de la solidaritat moltes vegades el que tenim és la classe treballadora catalana pagant-li la festa a les élites castellanes? Això és el que hauria d'estar fent Esquerra Republicana, i no tenia un candidat dient que no pot dir que hi ha espoli perquè un d'Hospitalet que té un primo Àguiles no lo entendería. Són ells els que en realitat no han entès res.
Dit això, ells han passat de 33 a 20 diputats d'una sola castanya, i això també s'ha de dir i també s'ha d'explicar, i també és molt important i també implica molt que aquest país de babau no té un pèl. Però, clar, per dir dues coses del finançament, bàsicament el que estan dient ara és allò que l'Estatut de 2006 es va firmar i es va acceptar al Parlament espanyol i ho va acceptar el govern espanyol. Per tant, portem 20 anys sense complir això. 18, és igual. Dic 20 perquè resulta que aquest acord que s'ha signat ara, aquest preacord que s'ha signat ara, diu que això que diuen ho ha d'aprovar la Comissió Mixta Estat-Generalitat, és a dir, ho hauran d'aprovar Pedro Sánchez i Illa, suposant que d'aquí un any continuen al poder els dos, ho hauran d'aprovar ells el 2025. I es posarà en pràctica, si Déu vol, el 2026, en part.
Només amb l'IRPF.
Només amb l'IRPF. És a dir, que el que ens estan dient és que d'aquí dos anys posarem en pràctica una part de lo que us vam prometre que posaríem en pràctica fa 20 anys.
Si això és un avenç...
I això ho ha d'aprovar el Congrés de Diputats, que de moment, fins i tot Compromís ha sortit a dir que...
Quina vergonya, també, Compromís, eh?
Que no,
vergonya,
que si ells no els hi toca, no votaran a favor. Josep, ens hem passat l'hora, però digues.
No, que al final, com deia ara en Vicent, bàsicament tot es redueix a que això és tornar a la casella de sortida, que és l'Estatut, si es compleix o no es compleix l'Estatut. És a dir, és com si haguessin guanyat aquells que volien només el procés independentista com a palanca de negociació perquè ens retornassin l'Estatut original. No? Jo crec que encara som a temps a evitar-ho. I qui també ho podria evitar, imagina, són els diputats de Madrid. És a dir, jo, a mi també m'agradaria sentir si Junts, quan això arribi al Congrés de Diputats, li donarà suport o no. Perquè, clar, pot ser que tota garantia de compliment o tota garantia de que això realment es tradueixi en alguna cosa, paradoxalment, no depengui del Parlament de Catalunya ni dels pactes que s'han fet per la investidura de la Generalitat, sinó que depenguin de l'aritmètica política de Madrid. I després, bueno, tot això ens tornarà situant la batalla aquella de veure qui és que es queda amb el peix i amb el cove. No? Però, com dèiem abans, això no va de la independència ara mateix. I, per tant, l'urgent, l'important, és sortir del bucle, sortir d'aquesta idea o d'aquest intent de deslegitimar l'independentisme invertint o revertint allò que li va donar força i que li va donar legitimitat, que va ser el cop d'estat contra l'Estatut. I aquí hi ha un intent molt seriós, amb molta profunditat i amb molts de suports, de desactivar l'independentisme per la via de creure que si es recupera l'Estatut que es va d'alguna manera retallar i anul·lar per part del Tribunal Constitucional, que es pot d'alguna manera fer com si res no hagués passat. Hi ha un intent molt seriós de fer això. I aquí hi ha gent a tots els partits jugant en això. I sortosament a tots els partits hi ha gent que no vol jugar en això. I aquesta jo crec que és el que la base ha d'apel·lar, la base independentisme, l'activisme independentista, ha de penetrar en tota la base dels diferents partits per impedir que aquesta operació de desmuntar la causa justa de l'independentisme, que és, d'alguna manera, la sentència de l'Estatut, que això pugui triomfar.
Doncs avui ens hem passat de l'hora. Em sap greu.
Teníem dèficit.
Teníem mono de no haver parlat durant aquest mes. Però ho hem de deixar fins aquí. Podríem parlar molt més, però si no, l'Aleix ens renyarà, així que ho deixem estar i el deixem tornar de vacances. Nosaltres continuarem aquí demà explicant-vos, no aquí físicament, però sí a VilaWeb, explicant-vos tot el que passi amb aquesta consulta a la militància i el que passi a partir de llavors, perquè llavors també sentirem parlar el PSOE, suposo que la CUP, bueno, que se'ns complica una mica la setmana. Fins la pròxima.